Cada matí, de 8 a 12, de far a far. I a les tardes, de 3 a 7. De far a far, el magazín del matí de Formentera.
9:51, 4:51, seguim endavant amb el de far a far de Ràdio Illa. Els oients ens notifiquen que tenim problemes d'emissió, que estem intentant resoldre el més aviat possible. En tot cas, us demanem disculpes per aquesta situació. Bé, el Consell ha obert la consulta prèvia per la modificació del reglament del servei de taxi. D'aquesta manera, la institució podrà copsar l'opinió de la ciutadania i entitats més representatives potencialment afectades per la modificació d'una norma que regula el servei d'autotaxi de l'illa des de l'any 2001 i que actualment no recull les directrius de les noves disposicions legals com el Pla de Mobilitat Sostenible de Formentera. Teníem amb nosaltres la consellera de Mobilitat, na Verònica Castelló. Molt bon dia, consellera.
Bon dia a tothom.
Bé, en quin sentit està previst modificar aquest reglament del taxi?
Bé, el reglament actual és del 2001. Va haver-hi una modificació en el 2012 i bé, crec que si pensàvem un poc del 2001 en quasi finals del 2023 que estem, 22 anys després és un poc antic aquest reglament i a més hi ha la necessitat imperial d'adaptar-lo a la llei 4/2014 del Govern Balear de Transport Terrestre i Mobilitat Sostenible, que no s'ha fet fins dia d'avui.
I això què vol dir, efectes pràctics? En què canvia tot això?
Bé, tenim que segons la llei, han de parlar de règim tarifari, han de parlar dels títols per prestar servei de taxi, de les llicències, de règim jurídic, com ha de ser la transmissió d'aquestes llicències, la possibilitat de l'extinció, perquè no hi ha de l'extinció d'una llicència, perquè no hi ha que oblidar que aquestes llicències són municipals, són de l'administració local. Formentera ara mateix totes estan donades a títol personal, no tenen un període de vigència de X anys, com podria ser si en un futur pròxim s'adjudicàs alguna llicència ordinària nova. I com dic, són llicències que són municipals i bueno, pues, tot aquest reglament s'ha de revisar i s'ha d'adaptar a la llei, tenint en consideració doncs, totes aquestes característiques, com dic, en qüestió de les llicències, com han de ser adjudicades, com han de ser la seva transmissió, les faltes que hi pot haver-hi, les faltes, ara mateix recueixen faltes i sancions de tipus lleus, greus, molt greus, amb una sèrie de característiques, tot això s'ha de revisar.
Bé, per exemple, l'adquisició de llicències, com s'hauria de fer segons la nova normativa?
No, fer-se de ser de la mateixa manera. S'estipula que ha de ser un concurs per assalariats i s'ha de revisar aquelles condicions que recueix actualment el reglament de com hauria de ser aquest concurs, és a dir, quines condicions haurien de complir les persones assalariades que hi tindrien dret. I bé, és que bàsicament és adaptar-lo a l'actualitat. És que han passat 22 anys que tenim aquest reglament. Que tot allò que no recueixin aquest reglament de data 2001 es regirà per la llei del 1979, quan tenim la llei Balear del 2014. I és que la llei del 2014 diu que és que les administracions locals estaven obligades a adaptar el seu reglament. I és que han passat gairebé 10 anys i no s'ha fet.
Bé, escolti, aprofitem que tenim la consellera de Mobilitat. La reducció de freqüències i línies del servei de bus ha despertat doncs, crítiques no, de la ciutadania i, de fet, tres joves de l'illa han estat recollint signatures, diu que ja en porten 800, ens ho va dir ahir diumenge. Què n'opina d'això?
Bueno, n'opinc el que vàrem dir quan es va fer el canvi d'horaris, vàrem fer una nota de premsa des del Consell. L'opinió és que lamentam haver tingut que posar aquestes freqüències, aquests horaris, però és que ens hem vist en l'obligació a causa de l'estat econòmic en què ens hem trobat el Consell. Ho hem estat dient des del primer dia. Ens hem trobat unes arques del Consell que estaven buides, no teníem sous i no tenim marge per poder fer segons a quines coses. Hi ha hagut també la bonificació dels bitllets de transport públic, que ho vàrem modificar, vàrem fer una sèrie de rectificacions per mort de que van sortir unes disposicions des de part de l'Estat en referència a com hi ha que justificar l'aplicació d'aquestes bonificacions per tal que l'Estat mos pagui 429.000 euros d'ajuda per aquestes bonificacions, que no les complim. Estem treballant amb això. Aquesta setmana hem de traslladar tot el que hem pogut recabar en format digital per traslladar a Mallorca, en el govern balear, i que el govern balear pugui traslladar de totes les illes a Madrid, en el ministeri, que se mos paguin els primers 9 mesos de bonificació. Però, bé, creuant dits, a veure si aquest arxiu digital, que és un senzill Excel de quants de bitllets s'han venut diàriament a cada línia, perquè no podem especificar més, si els pot parecer suficient, perquè no podem posar identificació de viatger, ni inici final de viatge, perquè no tenim el sistema tarifari digitalitzat.
Escolti, sobre el tema de la falta de recursos econòmics per poder finançar unes freqüències que puguin resoldre les necessitats de les persones, perquè a més no només aquests joves, sinó també ho podeu trobar a la nostra web, hem trobat cert malestar entre ciutadans que intenten portar els seus fills extraescolars, altres que volen anar a treballar amb autobús, etc. A veure, enguany el Consell ha recaptat 500.000 euros amb la taxa d'accés i circulació de vehicles. És una recaptació rècord. De fet, duplica la de l'any passat. També cobrem més del govern balear. L'any passat eren 350.000 i enguany 400.000. Amb això, amb aquest finançament extra que frega el milió d'euros, no es pot fer, diguem-ne, no es pot impulsar unes freqüències una mica més completes al bus?
Si s'hagués pogut, hauríem fet així. Des del primer dia, des del 29 de novembre, des del 29 d'octubre, tindríem millors freqüències si hagués pogut ser així. Des de serveis d'intervenció han estat mirant o estan mirant a veure quin esforç podem fer, si hi ha alguna partida que no s'ha gastat per algun lloc que no estigui compromesa que es puga destinar, però de moment no m'ho ha estat possible. Ara estem elaborant uns pressupostos de cara al 2024 en els que hem de preveure quin ha de ser el cost del transport públic per tot l'any 2024. Torno a repetir que el cost del transport públic l'any 2023 m'ho està suposant bastant més alt, un 156% del cost que s'havia previst per enguany. I no rebrem els 429.000 euros d'ajuda del govern balear, del ministeri per la bonificació, possiblement. I s'ha estat bonificant durant 8 mesos el transport públic.
Això encara no ho tenim confirmat, no? El fet que no...
No ho tenim confirmat, però és que si un es mira les bases, ja ho he dit fa un moment, no es van amb bitllets amb identificació de persona, amb inici i final de trajecte. Demana una sèrie de condicions bastant complicades que, bueno, esperam que entenguin un poc si idiosincràsia de Formentera, com estem actualment, i a veure si finalment mos ho donen.
Recordem que això dels 429.000 euros del govern balear ve d'un finançament estatal de 43 milions d'euros per tota la comunitat, del qual a nosaltres a Formentera ens pertoca aquests 429.000 euros, gairebé 430.000.
Exacte.
Escolti'm, i de cara al 2024, quin pensament fa al respecte al servei de bus? Ho dic perquè l'últim any hem registrat efectivament una pujada important d'usuaris, del 2019 al 2023, en els mesos d'hivern, diguem-ne, de gener a abril, s'ha doblat els usuaris de 30.000 a 60.000. De cara al 2024, quin enfocament fa al respecte del servei de bus?
Com deia fa un moment, com estan treballant pels pressupostos del 2024, si nosaltres ja d'inici intentem calcular l'import que m'ho suposarà el transport públic durant el pròxim any amb uns horaris diferents en els que tenim ara mateix, és a dir, millorar freqüències, poder augmentar servei, atendre aquesta demanda de la ciutadania, perquè no és que no l'estigui escoltant a la ciutadania, sí, des del primer dia, però els problemes que estan lligats, és que si no tenim sous, no podem donar. I la intenció és que amb els nous pressupostos, en començar l'any, una vegada siguin vigents els pressupostos, o no sé si això és una cosa que m'han d'acabar de dir des de la casa, és si en començàs el gener, en començàs l'any, ja podria ser efectives aquestes millores d'horaris.
O sigui, es planteja millorar horaris a partir de gener,
sí,
depenent
sí,
de la disponibilitat pressupostària, entenc, no?
Bé, és que la disponibilitat pressupostària serà allò que nosaltres estimem pel 2024. Per tant, nosaltres ja farem l'estimació de gasto del transport públic el 2024 amb una millora d'horaris.
O sigui, podem afirmar que el 2024 hi haurà una millora d'horaris de l'autobús?
Jo vull que quedi avui com a que sí.
Molt bé. Bé, escolti'm, consellera, ja que hi som i vostè s'encarrega del tema de gestió mediambiental, com està el tema de l'incendi d'Escap? Ja portem més d'un mes d'incendi.
Sí, portem... Bueno, avui és dia 20, avui es compleix un mes, certament.
Sí, justament.
I, bueno, varen estar 3 setmanes per poder apagar la part que cremava més grossa, més complicada. I bé, ara s'està acabant d'intentar extingir el que era el compost que s'havia encès. I just intentant rematar ja l'últim que mos queda cremant i intentar assegurar un poc la zona i intentar deixar de manera que no mos torni a passar això que hem tingut.
Ja. Recordem que fa pocs dies va venir la consellera i li vam preguntar sobre què podíem fer perquè no tornés a passar i vostè ja ho va assenyalar que es tractava simplement de fer complir el pla director de residus del 2019.
Exactament. Crec que aquí tinc un repte molt gros per als pròxims 4 anys que és tota l'àrea de gestió de residus d'Escap de Barberia reorganitzar tot aquell espai en la construcció de les 2 plantes de reciclatge de matèria orgànica, de materials d'enderroc, tot el residu que entra que no és d'aquest tipus, que igualment el tenim aquí a l'àrea de gestió, que l'hem de tractar, mirar a veure de quina altra manera ho podem tractar, perquè no tinguem sustros d'incendis, de petits incendis, com hi ha hagut en ocasions anteriors, ni ens torni a passar el que hem tingut ara. I bé, tenim aquí que fer un estudi molt profund de tots els tipus de residus que entren, com es poden tractar i sempre, malauradament, tot això al final sempre acabam en el mateix camí, en la mateixa traducció, que són sous i són sous que hem d'intentar que no repercuteixin en el ciutadà.
I són molts de sous, eh? Són la construcció d'aquestes 2 naus, ens deia l'altre dia el conseller Alcaraz, sumen al voltant dels 12 milions d'euros entre una i l'altra, la nau de gestió de residus d'obra i la d'elaboració de compost. Així mateix recordem, ja ens ho va dir l'altre dia, que el 5è contenidor, el d'orgànic està depenent de que hi hagi la nau d'elaboració de compost en marxa. Entenc que fins que no hi hagi una nau per fer compost en condicions no hi haurà un 5è contenidor d'orgànic, és així?
Clar, nosaltres volem intentar treballar en paral·lel en la construcció de la planta i el 5è contenidor.
Bé, moltíssimes gràcies a la consellera de Mobilitat i de Gestió Ambiental, Verònica Castelló, per haver-nos atès aquest matí de dilluns.
Gràcies a vosaltres.